Carrer Major, Eduard Virgili.
Hola, molt bona tarda. Passen 4 minutets i 20 segons del punt de les 6 i encarrilem ara ja la recta final del programa d'avui dimecres. Això és Carrer Major, el programa de les ràdios del Camp de Tarragona i la xarxa audiovisual local. La millor forma de conèixer de primera mà, quan tot va bé, el que passa al territori. De fet, arribarem a les 7 de la tarda, havent-nos aturat a Torredembarra, Reus, Montblanc, l'Hospitalet de l'Infant, la Selva, el Baix Camp, Torredembarra i Altafulla per poder explicar què hi és notícia aquest 16 de setembre. Ara venim d'una petita pausa i abans de centrar-nos en la part més informativa del programa, el que farem serà descobrir la solució al tercer trivial d'aquesta setmana, repassar els actes més destacats de l'agenda de les properes hores a casa nostra i conèixer la primera dona que presidirà el Consell Comarcal de la Conca de Barberà.
Estàs escoltant Carrer Major.
Doncs ens desplacem a aquest punt del Camp de Tarragona, la Conca de Barberà, perquè el seu Consell Comarcal farà el relleu de presidència l'estiu de l'any vinent. I ho farà amb una dona, que tot i que no hauria de ser notícia, aquest fet és el primer cop que el Consell Comarcal de la Conca no estarà presidit per un home. Saludem, abans de marxar directament cap a la vila ducal de Montblanc, el nostre company de Ràdio Ciutat de Tarragona, l'Adrià Requesens. Adrià, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Escolta, explica'ns de qui es tracta, qui ens acompanya, amb qui parlarem els propers minuts.
Doncs es tracta de Carme Pallàs. Ella és actualment vicepresidenta del Consell Comarcal i també regidora a l'Ajuntament de Montblanc. I com deies, avui l'hem volgut convidar a passar una estona aquí al carrer Major. Senyora Pallàs, molt bona tarda, benvinguda.
Hola, molt bona tarda.
Ara ho dèiem, no hauria de ser notícia, però ho és, perquè fins ara cap dona havia presidit el Consell Comarcal de la Conca de Barberà.
Doncs sí, com molt bé dius, jo penso que no hauria de ser notícia, però ho és pel fet de que sigui la primera dona. Jo sempre dic que estic molt contenta, no perquè recaigui en la meva persona, però sí que penso que les dones doncs, també hem de tenir aquestes oportunitats de poder demostrar, no?, i de passar al capdavant de les administracions.
Mm-hmm. Posem en context a l'audiència. Les eleccions del 2019 van donar un resultat que va requerir negociacions per la governabilitat entre les forces majoritàries, d'una banda Federació d'Independents de Catalunya i també Esquerra Republicana, arribant a un acord de disposar mig mandat per cada partit. D'aquesta manera, Magí Trullols va ser escollit president del Consell Comarcal dels primers 2 anys i Esquerra Republicana havia d'acordar la persona que encapçalaria el Consell pels anys 2021 fins al 2023. Va ser el passat dissabte 12 de setembre quan l'Assemblea Local d'Agrupament Catalanista de Montblanc va escollir per unanimitat la regidora de l'Ajuntament, Carme Pallàs, com la candidata a la presidència del Consell Comarcal de la Conca de Barberà. I l'Assemblea aquest passat dissabte va resultar escollida el fet de que se presentés com a única candidata. En aquest sentit no va tindre oponents.
Bé, doncs no, en aquest sentit no vaig tenir cap oponent ni cap dona oponent. De fet, evidentment, presentar-te una candidatura és lliure. Jo poc m'ho pensava quan vaig entrar de consellera al Consell Comarcal, perquè de fet vam entrar el Santi Porta i jo per qüestions laborals polítiques. I bé, d'entrada, tot i ser vicepresidenta, que ja aleshores molta gent m'ho comentava, potser seràs... No hi havia cap expectativa, simplement jo ocupava el lloc de vicepresidenta. Sí que és veritat que doncs des del partit i des del grup de consellers i conselleres d'Esquerra hem aconseguit una molt bona cohesió i doncs hi ha hagut un recolzament i una empenta a que presentés aquesta candidatura.
Senyora Pallàs, molt bona tarda. Gràcies una vegada més per acompanyar-nos. Deixi'm que li expliqui. En aquest programa, cada 15 dies tenim una secció dedicada al feminisme. Precisament aquesta secció va ser ahir. I precisament ahir vam parlar de com és que els llocs de responsabilitat o els càrrecs importants siguin d'on siguin, estan ocupats per homes. Això vostès han aconseguit trencar-ho. però ha costat pel fet de que estiguem a l'any 2020 i no sigui fins ara que hi hagi aquest relleu o que una dona assumeixi. Com és que passa això, fins i tot dintre de la política, quan ja parlem que, per exemple, per configurar una llista electoral s'han de complir unes normes de paritat?
Sí, doncs jo penso que aquesta va ser una molt bona solució perquè al final obligar una mica, entre cometes, a que hi hagi una paritat ajuda a que hi hagi aquest equilibri entre homes i dones. De vegades no es compleix del tot, i és cert, però sí que jo penso que les dones cada vegada més estem disposades, primer t'ha d'agradar, evidentment, estem disposades, sempre hem sigut molt valentes i estem disposades a ocupar doncs, càrrecs de responsabilitat. Però és veritat que s'ha de donar doncs, aquesta sinergia de que es compleixin aquestes llistes cremallera, primer que tot que tinguis oportunitat no, de presentar-te a unes eleccions, ja sigui municipals o qualsevol altra elecció, i després doncs, tenir la sort de tindre una bona representació, com ha sigut aquest cas al Consell Comarcal, i a partir d'aquí, doncs, bé, en el nostre grup, doncs, que no existeix en cap moment, perquè Esquerra sempre ha defensat tant l'home com la dona, amb la mateixa igualtat, doncs, sempre hem entès que tenim les mateixes oportunitats. Per tant, no és un tabú ni és una cosa que dintre el partit... ja fa molt de temps que Esquerra treballa en aquesta línia i penso que, i penso que és com ha de ser.
Tenim amb nosaltres també a la companya de Ràdio Montblanc, la Jordina Moix, coneixedora de tota l'actualitat montblanquina i de la Conca de Barberà. Jordina, em penso que vols adreçar alguna qüestió, no?, a la senyora Pallàs.
Doncs sí, a mi m'agradaria que ens expliquessis una miqueta què suposa per tu, per ser la primera dona presidenta del Consell.
Bé, doncs, primer que tot és un gran repte, però ja no pel fet de ser dona, sí, jo penso que sempre encapçalar qualsevol institució doncs, representa un repte. És cert que em fa moltíssima il·lusió, que em sento molt acompanyada per tots els meus companys, tant del Consell Comarcal com de l'Ajuntament, com d'agrupament, que també m'han donat molt de suport, i evidentment també vull dir que em sento molt acompanyada per part de la meva família. Em fa molta il·lusió. És cert que no podem obviar que ser la primera dona doncs, també fa il·lusió, i tot i que dèiem que no hauria de ser així, doncs en el fons ho és. I bé, a part d'un repte, doncs, bueno, em considero una persona molt treballadora, estic aprenent, perquè com a consellera doncs, també has de realitzar una sèrie de tasques, però bé, és un repte com per tothom, per tant, molt contenta, encara queda un any per endavant per continuar treballant com a consellera i per anar aprenent, i amb molta il·lusió i doncs, sense por i endavant a treballar per la comarca, que és del que es tracta.
Abans ho deia, hi ha una molt bona cohesió dins del partit, però hi ha hagut algun cas en contra dins del Consell o ha rebut suport total de part de tots els consellers i conselleres?
Bueno, de fet, és que el Consell, que és un govern d'unitat, jo penso que en allà mai s'havia parlat d'aquest tema. De fet, és una mica el partit i és agrupament no, que decideix una mica doncs, començar a treballar amb el tema de qui serà el candidat o candidata a la propera presidència del Consell Comarcal. És un tema que ha anat així, vam decidir fer l'assemblea d'agrupament passar a la Festa Major, així va ser, i jo penso que també, tot i que potser es podia intuir, doncs no n'he parlat directament encara amb cap, evidentment he rebut felicitacions, la gent m'ha comentat doncs, que endavant i que amb moltes ganes, però realment encara no ens hem trobat presencialment en el Consell com per poder parlar del tema. Jo penso que hi ha molta cordialitat en el Consell Comarcal amb tots els consellers i conselleres, per tant penso que seré molt ben acollida i que bé, és el que deia, que al final jo penso que l'objectiu de tots és treballar, hi hagi qui hi hagi al capdavant, independentment del color polític, és important, evidentment, però independentment d'això l'important és treballar conjuntament per aconseguir el millor per la nostra comarca.
Tot i que encara queda un any per fer aquest relleu, quines creu que haurien de ser les línies estratègiques per aquests dos darrers anys del mandat?
Bé, de fet, és una feina que hem de començar a fer ara, perquè el Consell Comarcal té un pla estratègic, el Consell Comarcal té encetats actualment molts projectes importants que els està liderant l'actual president. Per tant, ara hem de continuar fent aquesta tasca i nosaltres sí que com a equip hem de començar amb un any vista ja a intentar traçar una línia de prioritats, perquè al final els projectes surten entre tots, perquè és la manera que es treballa el Consell Comarcal, però sí que és veritat que com a equip haurem de començar a prioritzar una mica els projectes que vulguem tirar endavant. Fins ara no s'ha fet perquè hem anat treballant en els projectes que ja estan iniciats i de fet ara que ja hi ha una perspectiva de qui anirà al capdavant i això ja és com a més real, tot i que quedi un any, ara sí que ja les reunions no hauran de ser només per preparar els plens o per preparar les juntes o per parlar dels actuals projectes, sinó ja de començar a mirar pel futur.
I precisament pensant en aquest futur, quins canvis considera que hauria de tindre el Consell? Quines millores encara s'haurien d'implantar?
Home, com a millores, la veritat és que jo ara tampoc no puc parlar massa de millores perquè bueno, jo penso que el Consell Comarcal és una institució que funciona prou bé. És cert que tothom, des de la seva perspectiva, jo hi porto un any i, evidentment, doncs es poden detectar coses que et poden agradar més o et poden agradar més, com a totes les institucions. Penso que sí que s'hauran de perfilar algunes coses des del meu punt de vista, però el Consell és una institució molt presidencialista, és cert, però on es fa un treball conjunt entre tots els consellers i conselleres, per tant, es podran canviar petites coses. Jo penso que un canvi en 2 anys, tampoc molt important, siguem realistes, que tampoc no es pot realitzar, però bueno, sí que hem de començar, però ja et dic, hem de parlar primer, perquè ha sigut tot molt ràpid, molt recent, jo tampoc no m'esperava que després de la reunió d'agrupament ja l'endemà sortís la notícia, jo pensava que la cosa aniria com a tota més a ralentir i per mi també va ser com una sorpresa, quasi bé no vaig tindre temps ni de comunicar-ho a la meva família, no? Per tant, bueno, jo penso que ara a poc ens haurem de començar a seure i a treballar i doncs, anar mirant tots aquests aspectes que doncs, més endavant sí que ja podrem anar concretant.
I esperem, senyora Ballàs, que quan vostè assumeixi el càrrec de presidenta haguem superat ja aquest sotrac de la Covid-19 i per tant puguem pensar ja en d'altres coses, que això també fa falta en el món local.
Doncs sí, penso que a nivell de les institucions, Ajuntament, Consell Comarcal, i no cal dir el CAP i totes les persones que s'han vist directament implicades en aquest tema, vam començar una legislatura molt complicada amb el tema de la riuada, que ja hi vam haver de dedicar molts esforços i moltes hores. Vam continuar amb la Covid i de fet, han sigut les dues línies que han marcat doncs, una mica tota la feinada que s'ha hagut de fer perquè doncs, han hagut d'anar adaptant moltes àrees. Serveis Socials té molta més feina de la que tenia abans. S'han hagut de treballar des de molts aspectes socials, sobretot, i sanitaris també. Per tant, esperem, ja no per començar la legislatura, sinó per una mica per jo penso que tots necessitem, no?, poder treballar amb més tranquil·litat i centrar-nos més en els temes locals que al cap i a la fi, o comarcals, no?, que al cap i a la fi són els que poden ajudar a tirar endavant a la comarca. Esperem que així sigui.
Comentava que encara és aviat per parlar de futur, per tant, parlem de present i passat. Quines tasques fetes fins ara destacaria?
A nivell personal, em preguntes, com a consellera? Sí, bé, jo porto la part d'habitatge. És cert que el Consell Comarcal, depèn de quines àrees, tenen com un pressupost molt finalista i unes funcions molt... La meva àrea és una àrea bastant tancada en el sentit de que a nivell d'habitatge el Consell el que fa sobretot és tema de subvencions, ajuts, té una borsa d'habitatge, però són qüestions com a molt concretes, com a molt burocràtiques. És cert que abans de la Covid vam començar a treballar per tal de tenir unes reunions amb COPCAMP i intentar començar a parlar de l'habitatge cooperatiu, que és una línia que s'ha obert en molts llocs, i teníem demanada hora a Tarragona i a la Generalitat per parlar del tema d'habitatge, perquè és un tema, sobretot de cara al jovent, que ens preocupa moltíssim. És un tema molt complicat, perquè després de la crisi que hi va haver, doncs els constructors són molt reacis a fer habitatge de lloguer per tot el que implica, però bé, ara tot just aquesta setmana hem començat a renovar totes aquestes citacions i probablement la setmana que ve ja començarem una altra vegada amb negociacions, i esperem poder reactivar aquest tema, perquè al cap i a la fi el que ens interessa és que qui vulgui vindre a viure a la comarca i qui vulgui vindre a treballar a la comarca, doncs pugui tenir un habitatge que es pugui pagar, i un habitatge digne, que de fet és un dret que tenim tothom.
Ja per acabar i breument, serà difícil compaginar la tasca al Consell i a l'Ajuntament?
Bueno, sempre és difícil, perquè al final no és el mateix ser conseller que ser presidenta, però bé, jo el que tinc molt clar és que quan em comprometo amb una tasca, doncs m'hi dedico al 100%, per tant intentaré compaginar-ho. Sé que sóc molt conscient de que evidentment jo treballo a Reus, estic en una escola, és la meva passió, però també és cert que tinc molt clar que si m'he de demanar evidentment doncs una reducció de jornada, doncs ho faré, perquè el que he de fer és doncs complir amb el compromís que vaig agafar amb Montblanc, i que si tot va bé agafarem el Consell Comarcal.
Carme Pallàs, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda de dimecres. Molta sort i fins aviat, perquè no en tinc cap dubte de que, vaja, no trigarem un any en tornar-la a convidar al programa. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
A reveure. Gràcies també, company, des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Recasens. Que acabis de passar un molt bon dimecres.
Adéu, igualment.
I a la Jordina no l'acomiadem, perquè ara és moment de resoldre el trivial. Jordina Moix, ha arribat a aquesta estoneta tan emocionant en què hem de posar solució, dir si A o B o sé a la pregunta que ens plantejaves, no?, quan començar. Va, repassem-la. Què teníem avui?
Doncs avui preguntàvem per quants nuclis de població està organitzada Altafulla. Però Edu, abans de dir la resposta, si et sembla, presentem a la persona que ens ajudarà a resoldre-la. Així que saludem a Josep Maria Recasens, membre del Centre d'Estudis d'Altafulla. Molt bona tarda, com està?
Hola, bona tarda. Molt bé. Molt bé, molt
doncs
bé.
Doncs si us sembla els dos, repeteixo la pregunta i la resolem. Per quants nuclis de població està organitzada Altafulla? A, 3, B, 5 o C, 7? Senyor Recasens?
La resposta correcta diria que és la primera, que és la A. Diria que són 3 nuclis, ben delimitats. Diem un que és el poble, l'altre que és la platja, les seves botigues de mar i els munts, i l'altre que queda una miqueta més allunyat, diem, del que és el poble, el casc antic, doncs que és l'organització Brises del Mar.
Perfecte, això ho ha fet perfecte. Doncs sí? Ara Altafulla s'organitza sí, s'organitza per aquests tres nuclis que vostè ara deia, però sempre ha estat així o Altafulla s'havia organitzat d'una manera diferent?
Bueno, Altafulla anant creixent de mica en mica. Primer el que era el casc antic, tota la zona murallada, diem, no? que era la part més vella, després de mica en mica van anar ampliant cap als Ravals, després van anar creixent per les urbanitzacions, també la zona de la platja, també primer hi havia la zona de les botigues de mar, després van anar creixent també més cap a la zona dels munts i tot això d'aquí, i bueno, de mica en mica ha anat creixent així, o sigui, la zona diem més central era aquesta, i l'urbanització Brises del Mar és relativament recent, bueno, recent diem del segle passat, doncs no, però l'altre doncs és més, té molts més anys, no? Una miqueta aquesta era la distribució.
Uh-huh. Entre aquests nuclis, dos d'ells podem dir que han arribat a ser un, el del centre i el barri marítim, però en el cas de Cambrils, per exemple, hi ha molta rivalitat, entre cometes així, fins i tot amb una mica còmica, entre el port i el poble. Aquí a Altafulla també passa el mateix?
No, en general no. Diem que, home, hi ha una certa delimitació pel fet de que passa la via per entremig, no? Hi ha allò de la via en amunt o de la via en avall, però, en fi, no hi ha cap rivalitat, diem, doncs no. Tots tenen els seus pros i els seus contres, no? I, doncs, no, en principi ens portem bé, diem, els del poble, els de la platja, som amics, vaja.
I Brises del Mar, aquest nucli que ara diem que està una miqueta més separats, ells m'han informat o m'han explicat que se senten una miqueta allunyats i demanen un pas directe per arribar al centre. Això serà possible en algun moment i existirà aquest pas?
Dona, jo suposo que clar, no depèn exclusivament de la cosa de l'Ajuntament, sinó en aquest cas intervenen altres factors que deu ser el tema de carreteres i això, que influeixen en que aquest pas no sigui el directe que voldríem, perquè per proximitat, o sigui, en línia recta, és molt proper. El que passa que, degut ara al tema que hi ha la rotonda de la sortida de l'autopista de Torredembarra i d'Altafulla, doncs per anar cap a de Brises del Mar, cap a Altafulla, o bé tens d'anar a donar la volta per Ferran, o bé tens de sortir per la rotonda de Torredembarra, llavors tirar enrere fins a una altra rotonda, passar per damunt, tornar enrere altra vegada cap a la torre, és una miqueta més complicat, no?
Déu-n'hi-do.
Una miqueta més, sí, una miqueta complicadillo ara mateix, eh?
Un bon embolic, que ens ha portat nosaltres a explicar-ho ja en diverses ocasions i a seguir les mobilitzacions que s'han fet en aquest punt de la xarxa viària del nostre territori. Diuen que quan s'acabi la concessió de l'autopista, és a dir, a l'agost del 2021, es podrà resoldre tot aquest greuge que pateixen ara els veïns de Brises i d'altres municipis del Baix Gaià. Josep Maria Requesens, moltíssimes gràcies per despenjar-nos el telèfon, que acabis de passar molt bon dimecres.
A vosaltres. Vinga, un plaer. Apa, adéu.
A reveure.
Adéu.
Quatre minutets perquè siguin en punt. 6:45 de la tarda. Moment ara per repassar els actes més destacats d'aquesta agenda cultural, festiva, tradicional, que hi ha per les properes hores al territori. Jordina, i amb què la combinem avui, aquesta agenda? Vull dir, amb què la combinem acústicament?
A veure si ens ho puja.
Me levanto de la cama, me huele el wichihuama.
Saps qui són, no?
Sí, sé qui són. Jo crec que... puc dir una cosa políticament incorrecta?
Pots dir una cosa políticament incorrecta.
S'han fet tan feixucs com el parapapà de la Su a TV3.
I estic a favor. Però bueno, mira, em venia de gust escoltar-la, perquè després veuràs per què. I mira, l'hem posat.
Molt bé. Va, doncs escolta, què podem fer avui per aquí al nostre territori?
Doncs mira, per començar marxem cap a Valls, perquè des del 5 de setembre i fins al dia 20 està oberta l'exposició Cineclubisme, el públic s'organitza, i està produïda per la Filmoteca de Catalunya amb la col·laboració de la Federació Catalana de Cineclubs amb motiu dels seus 40 anys. Però què té d'especial avui si porta oberta tants i estarà oberta fins tants dies? Doncs que avui, a les 8 del vespre, és entrada gratuïta, el seu comissari, Joan Manuel García Ferrer, farà una visita guiada i comentada, i es fa a la Sala Sant Roc, al carrer Jaume Huguet.
Molt bé, proposta que passa per la capital de l'Alt Camp. I continuem viatjant, a veure on ens portes ara per aquesta segona recomanació.
Doncs no pot faltar Tarragona, perquè estan de festa major i no paren, no s'estan quietets. Encara que tinguem restriccions, ells fan de tot. I és que avui, a les 8 de la tarda, també hi ha un concert de Pau Vallvé, diguem-ho bé, Pau Vallvé, que és gratuït però amb l'espai limitat. Encara es poden aconseguir entrades a la terrasseta.cat, així que afanyeu-vos, que fins les 8 encara hi ha alguna entrada lliure.
Molt bé, i acabem amb aquesta gent que dèiem ara.
Exacte. Per finalitzar, avui tenim els Stay Homes a Tarragona, que és el grup més famós del confinament, podem dir. Les entrades estan esgotades, però em venia de gust posar una cançó i per això l'estem escoltant.
Molt bé, com que no les hem escoltat gens, doncs avui Stay Homes per acabar de repassar aquesta agenda. Jordina Moix, ens fem nostres aquestes propostes i a partir de les 7, que serà quan nosaltres acabarem, aleshores ja cadascú que faci el que bonament pugui. Que acabis de passar un molt bon dimecres.
Igualment, Edu.
A reveure. Amb els Acid Homes arribem al punt de 2:15 de la tarda. Cervecita, cuquileo, chaval. Si tú este tiempo puedes aprovechar, entonces no estamos tan mal.
Todo el mundo hace pilates, hace zumba y hace yoga. Y la receta de un bizcocho y muffins con leche de soja. El móvil echando humo, un concierto en el salón. Y te juro que hoy he visto una tuba en un balcón. Películas, libros y videollamadas, estática, elíptica o abdominales. A veces incluso haciendo chorradas por encima de nuestras posibilidades. Ya me he visto todo HBO, pero por suerte Stay Home saca nueva canción.
Estamos mal, pero es lo normal. Que esta es la mierda, es lo más natural. Cervecita, cuquileo, chaval.
Estàs escoltant Carrer Major.
Això és Carrer Major i quan són 6:45 en punt hem de començar un nou tram informatiu explicant que s'ha detectat un cas de Covid-19 al sociosanitari Francolí de Tarragona. El Departament de Salut ha informat que hi ha 4 pacients i un sanitari contagiats, però són asimptomàtics. Ana Plaça, bona tarda de nou.
Bona tarda, Eduard. També hi ha 4 casos de la malaltia en una residència de Vall, si bé en aquest cas el brot es dona per controlat, perquè en el darrer cribatge que s'hi ha fet només s'ha detectat un cas nou. A nivell educatiu hi ha una classe del Camp de Tarragona que s'ha hagut de confinar. Es tracta d'un grup de l'Escola Santa Maria del Mar de Salou.
Els propers minuts ens referirem també a les múltiples accions municipals per fer front a la pandèmia. A Tarragona, l'Ajuntament intensifica les accions de conscienciació dels joves. De moment, ha detectat un cert canvi d'hàbits.
Mentrestant, a Reus, l'Ajuntament obre demà el termini per demanar els vals de descompte per a les botigues de la ciutat. Es preveu que la campanya tindrà un impacte de més d'un milió d'euros en el sector comercial. A més, els negocis de Reus ja poden demanar les subvencions municipals per fer front a la crisi.
Parlarem també de turisme. Els hotels de Port Aventura han registrat una ocupació del 86% durant el mes d'agost. El parc temàtic enceta aquest dissabte la temporada de Halloween i encara no ha fet balanç del nombre de visitants.
I davant d'aquesta temporada tan complicada, una part important dels hotels de la Costa Daurada tenen previst tancar a finals d'aquest mes de setembre. Alguns mantindran oberts fins a l'octubre, però el sector calcula que només un 15% dels establiments aniran més enllà.
Situats a Tarragona, explicarem també que Espimsa, l'empresa municipal de mercats, planteja una remodelació del mercat de Bonavista. Ho ha anunciat el seu president, Didac Nadal, en una entrevista a aquest programa.
D'altra banda, l'EMT, l'empresa municipal de transports, activa tota la seva flota per fer front a l'increment de demanda que s'ha produït amb l'inici del curs escolar. A més, s'ha habilitat un nou punt a l'estació d'autobusos per recarregar les targetes i abonaments.
I a l'informatiu de Carrer Major també ens desplaçarem a la Conca de Barberà perquè les depuradores de la comarca, que es van veure afectades per la riuada de l'any passat, ja tornen a funcionar a ple rendiment.
S'ha hagut de fer actuacions a les estacions de tractament d'aigua de Montblanc, l'Espluga i Vimbodí Poblet. D'altra banda, a Torredembarra, demà dijous, hi haurà el primer prepresencial en més de mig any. Els darrers s'havien fet de manera telemàtica. Serà una sessió amb temes sobretot de tràmit.
I ara és moment de saber quin temps ens espera per les properes hores, així que connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya, Manuel Álvarez. Hola, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Avui tenim ja les nuvolades que es carreguen alguns ruixats, sobretot cap al Pirineu i també a punts del voltant de les muntanyes de Prades, i a la resta predomini del sol durant la tarda. Encara persistirà aquest risc de precipitacions en forma de xàfec, sobretot cap al nord de la Catalunya central, prepirineu, punts del Pirineu i també del prelitoral sud, localment acompanyades de tempesta, amb una temperatura que respecte a ahir quedarà semblant o una miqueta més alta. Per demà s'esperen alguns petits canvis, arribarà un petit sistema frontal en forma de núvols alts i mitjans que no deixarà precipitació, com a molt durant la tarda de nou es podria produir algun ruixat molt aïllat cap a la zona del Pirineu. Pel que fa a la temperatura, demà la mínima quedarà més alta, la màxima es mantindrà semblant o baixarà una miqueta cap a l'interior, en canvi podria pujar lleugerament cap a la meitat nord del litoral. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
En esports, ens situarem a l'Hospitalet de l'Infant, que ha descartat acollir l'Eutiches Book, una trobada motociclista no competitiva.
Finalment, el certamen es farà a Tortosa el primer cap de setmana d'octubre.
I en cultura parlarem de la nova temporada de la Sala Trono de Tarragona, que s'ha presentat avui i inclou 18 obres des d'ara i fins al gener.
L'estrena es farà aquest cap de setmana coincidint amb Santa Tecla amb dues produccions. En aquesta temporada, de manera excepcional, la Trono podrà fer ús de la platea del Metropol per guanyar espai i poder complir amb les distàncies de seguretat.
Passen ben bé 5 minuts del punt de 2:15 de la tarda, moment de començar un nou tram informatiu a Carrer Major. Informatiu que fem possible 8 emissores del Camp de Tarragona. Ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ràdio La Selva, Ona La Torre, Ràdio Hospitalet de l'Infant, la nova Ràdio de Reus i BX Ràdio, en col·laboració amb la xarxa audiovisual local. Fins ara hem repassat el sumari i ha arribat l'hora d'entrar en matèria. I tal com els explicàvem només començar aquesta nova edició del programa, s'ha detectat un brot de Covid-19 a l'Hospital Sociosanitari Francolí de Tarragona, Anna.
Segons ha confirmat el Departament de Salut, hi ha 4 pacients afectats, també un sanitari, en principi tots són asimptomàtics i la planta està en quarantena. Ens ho explica la Laura Rovira, des de Ràdio Ciutat de Tarragona.
El Departament de Salut ha informat d'un brot de Covid-19 al Centre Sociosanitari Francolí de Tarragona. Segons Salut, 4 pacients i un sanitari han donat positiu en les proves PCR realitzades aquest dimarts. De moment, tots són asimptomàtics. El brot es va detectar després que, per un protocol, es fes un test a un pacient que havia de rebre l'alta i que va resultar positiu. A partir d'aquí es va posar en quarantena la planta de paliatius, que també té restringides les visites i els nous ingressos de pacients. Els 5 positius s'han detectat després d'haver fet un cribratge als 23 pacients i 35 sanitaris de la planta que han tingut contacte amb el pacient en els darrers 10 dies.
Gràcies, Laura Rovira. Hem d'explicar que també s'ha detectat un brot de Covid-19 a la residència al Camp de Valls. Hi ha 4 persones afectades, 2 treballadores i 2 àvies, que de moment no tenen símptomes. El brot es dona per controlat.
Les 2 treballadores s'haurien infectat a través d'un conegut comú que no treballa al centre. Quan es va detectar aquest contagi, ara fa 2 setmanes, es va activar el protocol i es van fer proves PCR als 120 usuaris de la residència i també a tots els treballadors, fins i tot els externs. Els residents, a més, es van confinar a les seves habitacions com a mesura de prevenció, fins que es van saber els resultats dels tests. Només una àvia va donar positiu. Aquesta setmana s'han repetit les proves i només s'ha detectat un altre cas també asimptomàtic entre els residents. L'Ajuntament de Valls ha valorat positivament com s'ha controlat la situació.
D'altra banda, un grup de l'Escola Santa Maria del Mar de Salou s'ha hagut de confinar per positius de Covid-19. N'ha informat la Conselleria d'Educació, que ha detallat que al conjunt del país hi ha 34 grups confinats.
El cas de l'Escola Santa Maria del Mar s'afegeix al del Col·legi Pau del Clos de Tarragona i l'Institut Jaume I de Salou, on també hi ha un grup confinat en cadascun. La secretària general d'Educació, Núria Cuenca, ha explicat avui que hi ha 72 professionals i 150 alumnes que han donat positiu en els testos PCR a tot Catalunya. Aquestes xifres representen un percentatge molt petit respecte al total de la comunitat educativa, concretament un 0,05% dels professionals i només el 0,003% dels alumnes. Cuenca ha agraït l'esforç dels centres per obrir amb normalitat i la confiança de les famílies. També ha dit que s'actuarà contra l'absentisme.
Nosaltres el que hem de fer, que creiem que és el nostre paper i és el que hem de, és el que ens toca fer, és fer la pedagogia necessària perquè aquest absentisme es redueixi, analitzar molt bé quines són les causes que estan produint aquest absentisme i actuar amb els mecanismes i amb els recursos que tenim tant en els sistemes educatius com en els serveis socials per reduir aquest absentisme.
Per la seva banda, el secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha fet una valoració positiva del protocol de gestió de casos a les escoles i, si bé, ha dit que hi ha aspectes que s'aniran millorant. També ha remarcat que, partint de l'experiència d'altres països europeus, la majoria de contagis es produeixen fora de l'àmbit escolar.
Ens situem ara a Reus per repassar les polítiques que impulsa l'Ajuntament per dinamitzar l'economia i fer front a la crisi post-Covid. El consistori comença demà a distribuir els vals per comprar la ciutat, amb els quals preveu generar un impacte d'un milió d'euros en el comerç local.
Des de l'Ajuntament de Reus afirmen que aquesta és la campanya més ambiciosa de suport als negocis que s'ha fet mai. Es repartiran 80.000 vals de descompte i es calcula que l'impacte en el sector serà d'1,2 milions d'euros. Aquests vals només els podran demanar les persones empadronades al municipi i els podran fer servir fins a l'1 de novembre. Els reusencs podran obtenir fins a un total de 20 euros de descompte, repartits en 4 bons de 5 euros cadascun. Hi ha prop de 250 comerços adherits a aquesta campanya.
D'altra banda, l'Ajuntament de Reus injectarà 400.000 euros a l'empresariat per pal·liar els efectes de la crisi. El termini per presentar les sol·licituds s'ha obert avui i acabarà el 2 d'octubre, si bé pot ser que es prorrogui.
Aquest programa de subvencions consta de dues línies. Una està pensada per ajudar les empreses i autònoms que van haver de parar l'activitat durant la pandèmia. En aquest cas, les subvencions oscil·laran entre els 1.000 i els 1.500 euros. L'altra línia d'ajuts, que és d'un màxim de 500 euros per establiment, està destinada als negocis que han hagut de fer despeses per adaptar-se a les noves mesures sanitàries.
I també els hem d'explicar que l'Ajuntament de Tarragona reforçarà les accions de conscienciació dels joves en espais d'oci nocturn.
Ho ha anunciat la consellera de Ciutadania, Clara Carla Aguilar, acompanyada dels grups Comandos NITSQ i els joves agents de salut, els quals seran fonamentals en aquesta tasca. Ens ho explica de nou la Laura Rovira. Connectem amb Ràdio Ciutat de Tarragona.
Des de la Conselleria de Ciutadania de l'Ajuntament de Tarragona han posat en marxa un projecte per reforçar la conscienciació dels joves als espais d'oci nocturn i així fer front a la nova situació de la Covid-19 i el retorn de la rutina. Els grups de Comando NITSQ i els joves agents de salut incrementaran la seva presència al setembre, especialment en el marc de Santa Tecla, amb un kit format per un preservatiu, mascaretes i informació a través de codi QR, per tal d'informar els joves. Segons la consellera de Ciutadania, Carla Aguilar, l'objectiu és potenciar els projectes de joves cap a joves.
Ara tenim el repte, el gran repte, de poder combinar aquests espais d'oci amb mesures de seguretat. Estem davant de la necessitat d'un canvi de paradigma en qüestions de relacions socials, en les qüestions de les distàncies socials i en qüestions de moltes pràctiques socials habituals que hem de canviar per prevenir i per estar preparades perquè no s'extengui el Covid.
Des de NITSQ i Joves Agents Salut assenyalen que han notat un augment en la conscienciació dels joves respecte a l'ús de mascareta, però que encara hi ha molts que no respecten ni la distància ni els grups reduïts.
Tres minuts i en punt, 3:15 de la tarda. Port Aventura ha registrat una ocupació del 87% en els seus hotels. El parc temàtic ha fet balanç d'una temporada en què la gran majoria dels visitants, un 86%, són de l'Estat.
Enguany coincidint, condicionat per la pandèmia, Port Aventura va obrir a principis d'agost, molt més tard del que és habitual. A més, dels seus 6 hotels, només en van obrir inicialment 4 i encara un va haver de tancar a finals de mes. El parc temàtic ha facilitat avui les dades d'ocupació d'aquests establiments, que ha estat del 87% de mitjana. Ara bé, no ha fet balanç encara del nombre de visitants al parc. Només ha destacat que el 86% són de l'Estat espanyol. Pel que fa a clients estrangers, destaca el mercat francès, que representa un 12% del total. Aquest cap de setmana, Port Aventura estrena ja la temporada de Halloween, el seu principal reclam per a la tardor.
I el sector turístic de Tarragona espera un mal final de temporada per l'absència del mercat internacional. Els empresaris es mostren pessimistes per les pròximes setmanes i per aquest motiu molts avançaran el tancament a finals de setembre.
La Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, la FET, calcula que a partir de l'octubre tan sols quedaran un 30% d'hotels oberts. La meitat preveuen seguir treballant durant l'octubre per aprofitar la temporada de Halloween a Port Aventura. El 15% restant hi acostumen a treballar tot l'any. Xavier Guardià és el president de la patronal tarragonina.
Un 15% sempre queda obert, perquè són els hotels que obren sempre ja inicialment tot l'any. Ja veurem què faran aquest any, però inicialment hem de pensar que quedaran oberts, que són els de tot l'any. Però l'altra resta, com a molt, allargarà fins a finals d'octubre per a veure si pot anar pescant alguna cosa o altra.
Guardià ha constatat que ara mateix gairebé no hi ha reserves. En el cas dels canvis, s'espera que continuïn oberts un percentatge una mica superior, però molts només treballaran els caps de setmana. La situació ve marcada per l'absència del mercat britànic i dels turistes sènior d'Alemanya, França i Holanda que acostumen a venir en aquesta època de l'any.
I l'empresa municipal de mercats de Tarragona, Espimsa, treballa en un pla de remodelació del mercat de Bonavista.
El seu president, Didac Nadal, ho ha anunciat en una entrevista a Carrer Major, en què ha destacat la voluntat de potenciar els mercats municipals. Laura Rovira, Ràdio Ciutat de Tarragona.
El president d'Espimsa i recentment exdiputat del PDeCAT, Didac Nadal, ha detallat el pla de futur que tenen previst pel mercat de Bonavista, on l'augment de la neteja i la seguretat són clau i que més comptarà amb espais i propostes culturals per acompanyar la compra de proximitat. En declaracions al programa Carrer Major, Nadal ha assenyalat que l'objectiu és que els mercats municipals recuperin la confiança de la ciutadania i potenciïn els seus avantatges.
Del nostre punt de vista des de l'empresa de mercats és el moment de que els mercadets facin un pas endavant davant d'aquesta manca de confiança que pugui tenir l'usuari respecte a una tenda, respecte a una gran superfície. Nosaltres estem a l'aire lliure i com a tals ho hem d'aprofitar. És un gran moment perquè ells facin un pas endavant.
Per altra banda, el president d'Espimsa ha assegurat que la plaça dels Carros de Tarragona comptarà amb un mercat de pagès i programació cultural per dinamitzar el barri del Port.
I ens quedem encara a la ciutat de Tarragona perquè l'empresa municipal de transport augmenta la seva flota per reforçar el servei.
Una ampliació que s'ha fet tenint en compte l'increment de demanda que hi ha per l'inici del curs escolar. L'objectiu és poder fer front a les hores puntes i evitar aglomeracions. També s'ha habilitat un nou punt de recàrrega d'abonaments a l'estació d'autobusos. Escoltem la Laura Rovira de nou.
Amb l'entrada en funcionament dels horaris d'hivern del servei d'autobusos municipal el passat dilluns 14 de setembre, l'empresa municipal de transport recupera el 100% del servei i freqüència de pas. La tornada a l'activitat escolar i la necessitat de garantir el servei amb seguretat ha motivat el fet que l'MT hagi mobilitzat tota la flota d'autobusos disponible per tal de donar resposta a l'increment de la demanda. A més, ha habilitat un punt de recàrrega d'abonaments específic a l'estació d'autobusos per tal d'alleugerir els tràmits. Pel que fa a la targeta de transport escolar de 13 a 16 anys, l'1 de juliol de 2020 es va aprovar que aquest títol fos vàlid durant tot l'any, també durant els mesos de juliol i agost, per tal que la renovació fos anual i no es concentrés tota la demanda de renovació al setembre.
I ara ens desplacem cap a la Conca de Barberà perquè les depuradores de la comarca, afectades per la riuada de just fa un any, ja recullen el 100% de les aigües residuals.
S'han fet obres a les depuradores de Montblanc, l'Espluga i Vimbodí Poblet. Ens ho explica des de Ràdio Montblanc, la Jordina Moix.
Les obres del sistema de sanejament d'aigua de Montblanc es van acabar al maig i aquest mes de setembre s'han completat els treballs a l'Espluga de Francolí i Vimbodí i Poblet. D'aquesta manera, ara ja no hi ha cap punt d'abocament al riu Francolí. Escoltem a Mireia Palau, tècnica de Medi Ambient del Consell Comarcal.
I des de la setmana passada, ja s'estava, des de principis de setembre, vaja, se van començar ja a fer totes les proves de començar a depurar tota aquesta aigua. Aquestes han sortit favorables perquè s'ha de recordar que, clar, al tenir la depuradora aturada, s'ha tingut d'iniciar totalment el procés biològic de nou. Tots els equipaments han respost correctament i el procediment de depuració està sortint amb els paràmetres adequats en les autoritzacions d'abocament. Per tant, no hi ha cap mena d'afectació a medi.
les obres han tingut una gran envergadura. A Montblanc es va reparar el col·lector que va des de la depuradora al Pont Nou, un total de 1,5 quilòmetres. A l'Espluga, el col·lector va desaparèixer per complet i s'ha hagut de construir de nou. També s'ha realitzat la nova construcció d'una zona de pretractament de l'aigua residual a l'entrada de la depuradora, que millorarà el funcionament de la depuradora i optimitzarà el consum energètic d'aquesta.
I l'Ajuntament de Torredembarra tornarà a celebrar aquest dijous un ple de forma presencial per primera vegada des de l'esclat de la pandèmia de la Covid-19.
S'hi abordaran bàsicament qüestions de tràmit. Després de 2 mesos i mig que hi va haver d'aturada l'activitat municipal, es van fer 5 sessions telemàtiques. Ara, demà dijous, els regidors de Torredembarra tornaran a la sala de plens. Josep Sánchez, des d'Ona la Torre.
Per poder recuperar la normalitat, durant el mes d'agost s'han fet obres a la sala per adaptar l'espai a les mesures de seguretat per la Covid-19. Els treballs han consistit en l'ampliació de l'enterimat on es troben els seients dels regidors. D'aquesta manera, es pretén que hi hagi més espai entre els càrrecs electes per garantir les distàncies de seguretat. La primera tinent d'alcaldia, Núria Batet, explica que aquesta ampliació també ha implicat modificar la posició de micròfons i càmeres per garantir que el ple es podrà seguir de forma telemàtica.
El tema de fer tot el tema del microfonat i tot el tema de les càmeres, doncs perquè el ple també es pugui seguir online, evidentment, perquè ara doncs, potser sí que serà el moment en què la gent més s'acostumarà a seguir els plens per via telemàtica, i que nosaltres estem de manera presencial.
Pel que fa al contingut, l'ordre del dia inclou alguns punts de tràmit i una moció de Ciutadans per crear un pla municipal per prevenir l'ocupació il·legal d'habitatges.
I ens tornem a desplaçar a Montblanc perquè els regidors i regidores de la passada legislatura han rebut la medalla de l'Ajuntament.
Una medalla que els va lliurar dilluns durant el ple extraordinari que hi va haver a l'Ajuntament. Des de Ràdio Montblanc ens ho explica la Jordina Moix.
Hi van participar els 8 regidors i regidores que no han continuat en aquest mandat. Jordi Albalat, Joan Caselles, Ariadna Ferrer, Marta Civit i Sílvia Lafebre per Agrupament Catalanista, Laura Luger i Roger Sosa per la CUP i Toni Gutiérrez per la FIC. L'alcalde Josep Andreu els va agrair la tasca realitzada a l'Ajuntament. Escoltem-lo.
La veritat és que quan veiem que són 7 és que hi va haver una renovació molt important en la gent d'una legislatura a l'altra en aquest Ajuntament i agrair en nom propi, en nom de tots, doncs, la tasca que cada un de vosaltres vau fer a l'Ajuntament de Montblanc i agrair-ho sincerament.
Normalment aquesta entrega es realitza un temps després d'acabar la legislatura, però la riuada i la pandèmia ho han endarrerit.
I ens desplacem a Altafulla perquè l'Ajuntament recupera el document del cadastre més antic de la vila, que s'havia extraviat fa 2 anys.
Es tracta d'un document de l'any 1777, del segle XVIII, per tant, i es va perdre en una reestructuració de l'edifici consistorial. Ara ha aparegut gràcies a la cerca que ha impulsat l'Arxiu Municipal. Des d'Altafulla Ràdio ens explica aquesta història la Carol Cubota.
La joia de la corona de l'Arxiu Municipal ha estat finalment recuperada després d'una cerca exhaustiva. Aquesta relíquia es va trobar a faltar en l'última reestructuració que es va fer a l'edifici de l'Ajuntament fa un parell d'anys, quan es van habilitar les golfes per ubicar-hi despatxos i la documentació que hi havia guardada allí es va traslladar a d'altres dependències. En aquest trasllat, però, ja no s'hi va trobar el document en qüestió. El coalcalde d'Altafulla, Jordi Molinera, i l'arxivera municipal han estat els responsables de la troballa. Ell mateix ho ha explicat.
Que és el document més antic que conserva l'Ajuntament, que ha sobreviscut a múltiples cremes, actes vandàlics o d'altres perjudicis sobre l'arxiu. I el va fer amb l'arxivera, amb la Patrícia, doncs vam anar a l'últim lloc que ens quedava per buscar, vam remenar entre caixes plenes de pols i teles d'aranya, i amb una caixa al fons de tot doncs, vam trobar ben conservat doncs, aquest document.
Segons el coalcalde, el document es troba en bon estat de conservació i ara es vol digitalitzar per permetre'n la consulta a tothom que ho desitgi sense necessitat d'accedir-hi físicament.
Moment d'endinsar-nos quan falten 8 minutets pel punt de les 7 de la tarda en la crònica esportiva. I ho fem explicant que Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant renuncia a ser seu de l'Euteacher's Book 2020 pel coronavirus.
La sortida i arribada d'aquest esdeveniment motociclista no competitiu, que s'havia de fer a principis d'octubre, tindrà lloc finalment a Tortosa. Ens explica el perquè l'Ariana de la Calle de Ràdio L'Hospitalet.
Davant la situació actual de la pandèmia causada per la Covid-19, l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i el Club Esportiu Eutiches han decidit de mutu acord canviar la seu de l'Eutiches Book 2020. L'esdeveniment motociclista no competitiu que inicialment s'havia de celebrar el 3 i 4 d'abril, però que es va ajornar fins al 2 i el 3 d'octubre. Vandellòs i l'Hospitalet ja no serà doncs el centre neuràlgic d'aquest esdeveniment on s'havien de dur a terme els tràmits de recepció i entrega de dorsals, les verificacions i els controls, i tampoc serà el punt de sortida i arribada dels motoristes. L'Ajuntament ha renunciat a acollir aquesta tercera edició de l'Eutiches Book per evitar aglomeracions de gent al municipi i situacions que puguin afavorir els contagis de coronavirus. Segons ha informat el Club Esportiu Eutiches, la nova seu d'aquesta prova transcorre per carreteres interiors obertes al trànsit i serà el concessionari Fiat Auto Integral de Tortosa.
I passem també a la crònica cultural, en aquest cas per explicar que la Sala Trono de Tarragona enceta la nova temporada aquest cap de setmana. Des d'ara i fins al gener s'hi han programat 18 espectacles.
Aquesta temporada la Trono comptarà amb la platea del Metropol per tal d'esponjar el públic i poder-se adaptar a la restricció que imposa la pandèmia. La temporada arrenca amb una doble proposta, ens l'explica en Jonay González de Radio Ciutat de Tarragona.
Tornen els espectacles a la Sala Trono i ho fan amb una doble proposta per Santa Tecla. Aquest cap de setmana s'inicia la temporada de tardor amb la Marató de Nova York, que celebra els seus 10 anys. I seguidament no cal anar a l'Havana. Enmig d'aquests dos espectacles es farà un sopar al jardí del Teatre Metropol. En total, 18 espectacles al llarg dels 51 dies, des del mes de setembre fins al gener de 2021, on destaca l'aforament de 150 persones a la platea del Metropol cedida per l'Ajuntament. El que també destaca és l'aposta clara per les dones a nivell de direcció i d'actrius. El director de la Sala Trono, Joan Negrier, explica com serà aquesta tornada a l'activitat.
La nova temporada de la Sala Trono és una temporada molt especial perquè li donem la volta a la sala, utilitzem la platea del Metropol amb un acord amb l'Ajuntament perquè si no amb l'aforament no podíem tirar endavant. És una temporada amb 18 espectacles, amb 51 dies de programació fins al dia 31 de gener, amb espectacles que recuperem del tancament de la temporada passada i amb espectacles nous.
Després de l'aturada obligatòria per la Covid-19, la sala recupera l'obra Bombers que va quedar cancel·lada per la pandèmia. El qui torna també a la ciutat és Xavi Castillo, qui ja va triomfar a la Trono.
Gràcies, Jonay González. I acabem precisament a Tarragona per presentar la nova temporada del Tàrraco a Taula, que es farà de l'1 al 18 d'octubre. Aquesta és la 23a edició de les jornades gastronòmiques vinculades a Tàrraco Viva. Normalment es fan a la primavera, però enguany es van posposar per la pandèmia.
L'organització ha avançat avui que en aquesta edició hi participaran 8 restaurants, entre els quals hi ha el Cortijo, el Llagut i l'Ola Bistró, per citar-ne només alguns. Els plats, inspirats en receptes de l'època romana, comptaran amb productes de temporada de tardor enguany. A més, Tàrraco a Taula tindrà una cervesa artesanal feta expressament, la Suburbia. També hi haurà una selecció de vins ecològics i de proximitat. El que no es podrà fer enguany per les restriccions sanitàries és el Convivium, el banquet tematitzat amb què normalment arrenca el Tàrraco a Taula.
Unes 23enes jornades Tàrraco, 23enes, perdó, jornades Tàrraco a Taula, que comptaran, com dèiem, amb aquesta cervesa artesanal i que nosaltres de ben segur que podrem conèixer en directe a Carrer Major i qui sap si també degustar-la. Ho hem de deixar aquí, no tenim temps per res més. Els agraïm la confiança una tarda més a la seva emissora de proximitat. Anna Plaça, que acabis de passar un molt bon dimecres. Fins demà.
Adéu-siau.
I a vostès els esperem també demà a les 4 de la tarda a la seva sintonia de proximitat, on seguirem coneixent històries en clau local i del Camp de Tarragona. Que acabin de passar una molt bona tarda. De reveure!